partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.
Ara a veure fins un altre. Això és el Club del Cocodril. Els records i els mites, la llegenda musical. Escoltant a l'Albert Malla, que té molt per explicar.
Gràcies, Leslie, maco. Què tal, cocodrolos? Aquí encetem el segon capítol del programa dedicat als pioners del rock and roll. Els valents, els més arriscats, els herois. Sens dubte, a la música hi ha un abans i un després del rock and roll. Una autèntica revolució musical i social. Des dels anys 50, en l'anterior entrega ens havíem quedat amb aquest senyor Eddie Cochran, que després de triomfar als Estats Units se'n va anar al Regne Unit amb el seu amic Jim Vincent, on els dos van ser acollits amb gran entusiasme.
In the balcony, holding hands in the balcony, just sitting in the balcony on the very last row.
La seva última actuació va ser el 16 d'abril de 1960 a l'hipòdrom de Bristol, Anglaterra. El dia següent van llogar un cotxe per traslladar-se a l'aeroport de Londres. El seu company Jim Vincent anava cap a París i Eddie i la seva nòvia, Shari, tornaven als Estats Units per casar-se. A l'autopista, el cotxe va patir un accident i Eddie Cochran va morir. A partir d'aquest moment va entrar a la llegenda.
Just a sitting in the back, you know. On the very last row. Just a hugging and a kissing with my baby in the very last row.
El seu company de viatge, Jim Vincent, va tenir una biografia de perdedor.
Say mama, can I go out tonight? Say mama, will it be all right? They got a rockin' party going down the street. Say mama, can't you hear that beat? Whoa, 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 whoa.
Eugene Vincent Craddock va néixer l'11 de febrer del 1935 a Norfolk, a Virgínia, una ciutat que té una important base naval, i allà es va alistar Vincent quan només tenia 17 anys. Després de molts viatges marítims, el noi va tornar a la base on se li va encarregar el lloc de motorista. I el 1955 va tenir un accident amb un cotxe que li va destrossar la cama esquerra. En els llargs mesos d'hospital es va dedicar a perfeccionar el seu domini d'una guitarra que havia comprat a Nàpols, a Itàlia. L'any següent va conèixer un grup local, els Virginians, amb els que va realitzar la inevitable reconversió del country al rockabilly.
Don't you live that way. Mama knows just what you're going to say. Well, then, mama, well, then, don't be mad.
Després, Jim Vincent sempre estava ficat en baralles, borratxeres i orgies. Als anys 60 va confirmar... Va continuar treballant per Europa, va confirmar també la seva mala fama. A Amèrica ja s'havien oblidat d'ell, actuava amb cara de patiment, es movia amb dificultat, aquella cama no es va curar mai del tot... Era un rock dramatitzat, una histèria total entre el públic. Es va convertir en un personatge grassonet que sempre feia pudor a whisky i amb tendència a sortir en les cròniques de tribunals per problemes legals i discussions econòmiques amb les seves exdones. L'alcohol l'havia fet un tipus irritable i introvertit. Moria d'una úlcera el 12 d'octubre del 71 a la ciutat de Los Angeles. Però ens va deixar, per al record, una autèntica joia dels inicis del rock.
Well, bebop Luna, she's my baby. Bebop Luna, I don't mean my baby. Bebop Luna, she's my baby. Bebop Luna, I don't mean my baby. Bebop Luna, she's my baby. My baby, my baby, my baby. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean my baby. Bebop Lula, she's my baby, my baby, my baby.
Let's rock!
She's the one with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more, more, more. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean my baby.
Bebop Lula, she's my baby. My baby, my baby, my baby.
Let's rock again now.
Jim Benson. El 1959, Buddy Holly va declarar: arribaré fins al cim o m'enfonsaré, però crec que em veureu sempre com una estrella.
Just you know why. Why you and I will by and by no true love ways. Sometimes we'll sigh, sometimes we'll cry, and we'll know why. Just you and I, no true love ways. The days our true love awaits will bring us joys to share with those who really care. Sometimes we'll sigh, sometimes we'll cry, just you and I, no true love ways.
Quina meravella, eh? No, ja no són cançons lentes com aquesta. True Love Ways, cantava Buddy Holly el 1958.
Throughout the days, our true love ways will bring us joys to share with those who really care. Sometimes we'll sigh, sometimes we'll cry, and we'll know why, just you and I know true love ways.
Buddy Holly també era del sud dels Estats Units, de Lubbock, que és una ciutat situada a l'oest de l'estat de Texas, que després de la Primera Guerra Mundial es va convertir en un important centre comercial de la indústria del cotó. El 1970, perquè tingueu una idea, i tenia 150.000 habitants, tant religiosos com abstemis, a jutjar per l'elevat nombre d'esglésies i també per les dificultats per aconseguir begudes alcohòliques al centre de la ciutat. Havia nascut el 7 de setembre del 1936. Era el quart fill d'Ella Holly. El seu pare, Lawrence Holly, era un home d'oficis tan diversos com fuster, cuiner o sastre. El nen, carinyosament, li deia en Buddy.
If you knew Peggy Sue, then you know why I feel blue without Peggy, my Peggy Sue.
I es va començar a afeccionar per la música molt jovenet.
I love you, girlies, I love you, Peggy Sue.
A finals del 49 va fer amistat amb Bob Montgomery, que era un company d'escola que el va introduir en el country a través de les cançons de Bill Monroe i Hank Williams. Ben aviat la música es va convertir en una autèntica obsessió per Buddy Holly. I, clar, es van començar a ressentir els estudis, tot i que per fer contents els seus pares es va matricular en cursos nocturns d'arts gràfiques i d'alineació. I al poc temps va començar a interessar-se per el rhythm and blues. Després ja es va interessar per el rock and roll. Una afició que va créixer quan Elvis Presley va actuar per primera vegada a la seva població, a Lubbock, a principis del 1955. Holly l'admirava, cantava algunes de les cançons d'Elvis en les actuacions i va incorporar el bateria Jerry Ellison en el grup per imitar precisament el so del cantant de Tupelo. El gener del 56, amb els seus companys, arribava a Nashville. Per cert, que estem escoltant una cançó d'amor que sempre va dir que era la seva preferida, la dedicada a Peggy Sue.
Peggy Sue, Peggy Sue, pretty, 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 Peggy Sue, oh Peggy, my Peggy Sue.
La seva primera casa discogràfica, la Decca, volia repetir amb Holly l'èxit que Elvis Presley havia obtingut poques setmanes abans amb el Heartbreak Hotel. Però els projectes de convertir a Holly en un ídol no eren tan fàcils com esperava la discogràfica i els primers mesos del 57 l'empresa va abandonar la idea, és a dir, que la primera aventura només havia durat un any. Pot resultar interessant ara recuperar les dues primeres cançons del seu primer single, que tenen gairebé 50 anys, però que també s'haguessin pogut gravar la setmana passada, perquè conserven tota la seva frescura. Comprova-ho, cocodril. Aquí va la cara. Love me.
Well, love me. Love me. Love me. Oh, baby, love me. Well, if you love me, honey, will you let me know? If you really love me, then never let me go. Oh, love me, love me, love me. Well, I'm hoping you do. Oh, baby, love me, love me, love me, the way that I love you. Well, love me, never leave me, oh, you make me cry. If you really love me, then you'll keep my eyes dry. Love me, love me, love me, well, I'm hoping you do. Oh,
baby, love me, love me, love me the way that I love you. Oh, let's go now, baby, go. Love me, oh baby, love me, oh baby, love me, baby, love me too. Well, if you love me, honey, all the night and day, then you love me, all my life I pray. Love me, love me, love me, well, I'm hoping you do. Oh baby, love me, love me, love me, well, I love you. Well, love me, never leave me, oh, you'll make me cry. If you really love me, then you'll keep my eyes dry. Love me, love me, love me, well, I'm hoping you do. Oh, baby, baby, love me, love me, love me, the way that I love you.
Love Me, cara A del primer single de Buddy Holly.
Love me, love me.
Li donem la volta al disc.
Baby, love me.
I a la cara B, una altra autèntica perla.
Baby, love me too.
Blue Days, Black Nights.
Blue days, black nights, blue tears keep on falling for you, dear. Now you're gone. Blue days, black nights, my heart keeps on calling for you, dear. And you alone. Memories of you make me sorry. I gave you reason to doubt me, but now you're gone. And I am left here all alone with the blue memories I think of you.
Un dia, des del petit aeroport de Mason City, a Iowa, Buddy Holly començaria el seu últim viatge. Concretament, a la 1:50, un jove i inexpert pilot va fer enlairar l'avioneta que s'estavellaria després d'un breu recorregut de 10 milles a través de la nit. Era el 3 de febrer del 1959. Buddy Holly, amb només 22 anys, entrava a la història del rock and roll al costat de Ritchie Valens i Big Bopper, els seus companys de gira i, malauradament, també de viatge en aquella ocasió.
Blue days, black nights, I didn't realize I would miss you, no way I did.
Avui en dia encara recordem el seu aspecte de nen bo, el seu somriure, la seva música tendra.
Memories of you make me sorry.
Va deixar suspesa una interrogant sobre un futur que s'anunciava sota el signe del canvi, deixant-nos la capacitat d'imaginar el millor de qui no va conèixer la decadència. El 25 de febrer del 57 gravava el seu èxit més important.
That'll be the day.
Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. Cause that'll be the day when I die. Well, you give me all your loving and your dirty loving, all your hugs and kisses and your money too. Well, you know you love me, baby. Tell me maybe that someday, well, I'll be blue. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. Cause that'll be the day when I die. Shot it at your heart. So if we ever part, then I'll leave you. You sit and hold me and you
it boldly that someday, well, I'll be blue. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day.
Escoltes Cocodril Club.
Hi ha una cançó absolutament històrica que té molt a veure amb Buddy Holly. Sí, ens referim a l'American Pie, el pastís americà que Don McLean va publicar el 1971. El mateix cantautor va dir de la peça: m'interessava molt Amèrica. Encara escric sobre diferents aspectes d'Amèrica. I em semblava que hi havia alguna cosa que se m'escapava i no sabia ben bé com expressar-ho. Estava assegut a la caseta on vivia i vaig començar a escriure la primera frase sobre el dia que vaig obrir la primera pila de diaris. N'era repartidor. I vaig llegir que havien matat en Buddy Holly. La memòria em va omplir el cap de records. De cop i volta la cançó es va escriure sola. Jo, deia Don McLean, estava enamorat d'en Buddy i de la seva música. I recordo amb tristesa que cap al 1964 ja no se sentia res d'ell. Se l'havia oblidat, i sempre que trobava una de les seves cançons en alguna màquina de discos o trobava algun disc que no tenia, l'agafava. Diria que American Pie va ajudar a fer que la gent s'adonés que s'havia passat per alt la contribució musical legítima d'en Buddy. Evidentment, els Beatles no l'havien pas oblidat, i altra gent tampoc, però la majoria del públic no sabia on encaixava dins del món del vell rock and roll. Quan vaig sentir American Pie per primera vegada a la ràdio, jo estava de gira en algun lloc, i just després van tocar Peggy Sue. I deia Don McLean, de seguida es van adonar de la connexió amb Holly, i això em va fer molt feliç. Don McLean va coincidir amb George Lucas, el director de cinema, que en la seva pel·lícula American Graffiti del 1973, en una seqüència determinada, deia: la música s'ha enfonsat des que Buddy Holly va morir. I Don McLean, al seu American Pie, parlava del dia en què va morir la música, representada per Buddy Holly. Però en aquest curiós país que, per sort o per desgràcia, ens ha tocat viure, hi ha una altra curiositat sobre aquesta cançó que segurament només es va donar a Espanya. Ens hem de situar a principis dels anys 70. En aquell temps existia la censura per qualsevol cosa que es fes pública, com per exemple la música que es publicava en discos. Hi havia discos prohibits totalment, és a dir, que no s'arribaven a publicar mai, d'altres que sortien, com el Jet Man Omplir, o fins i tot el mateix Imagine de John Lennon, però que després eren retirats al cap de pocs dies. En el cas de l'American Pie, una cançó llarguíssima, tot podia passar la censura tret d'una frase. Llavors no se'ls va acudir una altra cosa que insertar un pito, un quilocicle, que diuen els tècnics de la ràdio, per tapar només aquella frase que era la que es torbava. La resta de la cançó podia passar. Aquí està el testimoni del single original, tal com va sortir a Espanya. And the three men I admire most, they caught the last train for the coast. Heu sentit? Quina xapussa. Una altra curiositat és que la mateixa cançó, publicada en el seu moment a Espanya, però dins del long play, no portava el pito. Potser perquè en aquell temps els long plays estaven destinats a un públic més minoritari, més selectiu. La majoria tenien la butxaca tan jove com la seva edat i no els arribava per comprar els discos grans, i compràvem els discos petits, que en aquest cas, per qüestions tècniques, la cançó era tan llarga, 8 minuts i mig, que no hi cabia amb una sola cara. Llavors la discogràfica va fer una altra xapussa, que és partir la cançó entre la cara A i la cara B. They were singing bye, bye, Miss American Pie. Però, per si esteu interessats en completar l'anècdota, us traduirem la frase censurada, i perquè situeu una miqueta l'acció, doncs una mica abans i una mica després. La història, en aquell punt de la cançó, anava per aquí. vaig trobar una noia que cantava blues i li vaig preguntar si tenia alguna bona notícia. Ella em va somriure i va girar el cap. Aleshores me'n vaig anar al local sagrat on jo havia escoltat música anys abans. Però l'home que estava allà em va dir que ja no hi havia música. I els nens del carrer cridaven. Els amants ploraven, els poetes somiaven. Però ningú parlava. Ara ja s'està apropant la frase censurada, eh? Aleshores diu... Les campanes de l'església estaven trencades. I els tres homes que jo més admirava, i el pito estava a sobre de la frase, el pare, el fill i l'esperit sant, van agafar l'últim tren per la costa, el dia en què la música va morir. Curiositats de cocodrils. Aquí la podem escoltar ara íntegra i sense censura. Tot un luxe.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died.
Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so. And do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died.
Tu també l'estaves cantant, Cocodrilo?
I started singing bye.
Miss American Pie. I una altra anècdota. Quan aquesta cançó va sortir originalment, és a dir, el 1971, bé, aquí va arribar una miqueta més tard, cap al 72, ja sabeu que en aquest país estava molt de moda fer versions dels èxits internacionals al castellà i fins i tot algunes al català. També es dona el cas de que algunes van vendre més en el seu moment que les pròpies versions originals. Bé, doncs, quan es va publicar American Pie, ningú es va atrevir a fer-ho. Però 13 anys més tard, un nicaragüenc de nom artístic, Arnaldo, la va passar al castellà i, segons sembla, la gent no havia oblidat mai American Pie, perquè va ser un one hit wonder, va ser l'èxit més important d'Arnaldo a Espanya, que continua treballant, continua en actiu al seu país. Al febrer de 1985 i a l'elegant escenari d'Escala Barcelona, en el decurs de la nit d'entrega de trofeus als musicales de la cadena catalana, que era el programa que llavors jo realitzava, va ser tan amable d'interpretar-nos en directe aquesta cançó, però abans jo li vaig preguntar que per què 13 anys més tard havia sigut el primer en adaptar el castellà al pastís americà de Don McLean.
Pues yo en esa época, es decir, era un adolescente, la persona que estaba saliendo en realidad de su infancia. Y esa canción nos marcó mucho a toda esa generación de personas que estábamos en ese momento abriéndonos al mundo, abriéndonos a cosas que estaban pasando en aquella época, hay que recordar Vietnam. De manera que la idea de alguna manera estaba subterráneamente en mí, pero la idea, de forma muy concreta, fue de Óscar Gómez, quien produjo este long play. La verdad es que fue una idea de Óscar, que yo recibí de forma muy feliz, porque es una canción que, repito, y creo que todos, de alguna manera, los que estamos aquí esta noche, ha sido parte de nuestra historia vital. En lo personal fue una canción muy importante. De manera que cuando Óscar me lo propuso, pues yo lo acepté encantado y además lo acepté como un reto, porque eso era. La canción de por sí en inglés es muy densa. El espíritu que animó a Don McLean al hacer esa canción es un espíritu relativamente denso, lleno de imágenes y metáforas, además muy locales. De manera que el traspasarlo al castellano supuso un auténtico reto para poder reflejar lo que está pasando ahora mismo en el mundo de los 80. Y creo que lo hicimos de forma muy feliz.
Hace mucho tiempo ya, cuando el aire usaba jeans y la música te hacía sonreír, el periódico al amanecer colgaba luto en la pared. No recuerdo entonces si lloré. El año frío congeló cualquier residuo del amor. Un disparo seco, nadie, una herida en cada calle. Y la música se despidió sin un gesto, sin quebrar la voz. Algo me estalló en el cuerpo el día en que la música murió. Ay, bye, siglo XX, te vas. No te acerques al puerto porque el mar ya no está. Amigos y enemigos beben para olvidar y se dicen entre dientes adiós. Mañana moriremos los dos. Supiste del amor, sospechaste siempre que había un Dios en el fondo.
Mañana moriremos los dos.
apúrate la juventud, no esperes más el autobús, porque el último pasó. Pon la radio y duérmete, la música no suena, ya para qué, el silencio no te mueve la cintura. Y en la calle oscura llora un niño, el sueño grande es muy pequeño, la brisa apenas suena, se han roto las campanas. Mañana solo sabe Dios quién volverá a sembrar amor, si todo el cielo se secó que la música murió. Ay, ay, siglo XX te vas, no te acerques al puerto porque el mar ya no está. Amigos y enemigos beben para olvidar y la historia vuelve a empezar.
Siglo XX, títol de l'adaptació al castellà d'Hernaldo de l'American Pie de Don McLean, al 1984, 13 anys després de la publicació original. Però quasi 30 més tard, és a dir, el canvi de mil·lenni, el canvi de segle, l'any 2000, també la va voler fer seva la reina del pop, Madonna.
Long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew that if I had my chance, I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while.
La prematura desaparició d'un dels primers rockers de la història, Buddy Holly, amb només 22 anys, va inspirar que Don McLean escrivís American Pie per veure si la gent se'n recordava d'ell. No podia ser, considerava Don McLean, que ja no s'escoltés a Buddy Holly per la ràdio. Per cert, que un dels grups que, d'aquells que només sonen pràcticament ja aquí, però que a vosaltres, a una gran part de la nostra audiència, ens consta que els hi agrada moltíssim, d'un grup anomenat The Hollies, el Long Cold Woman, bé, i altres, com Bus Stop o com Carry On. Però aquesta, que és la que més us agrada dels Hollies, serveixi com il·lustració per recordar-vos que es diuen així, The Hollies, com homenatge també a Buddy Holly.
American Pie, pastís americà, Don McLean, 1971, una cançó, com abans us hem explicat, amb molta història al darrere, especialment en aquest país. Per cert, que abans m'he oblidat de comentar-vos una altra curiositat de la curiositat, i és que en la publicació del disc senzill, aquell que portava el pito al damunt d'una frase censurada, a la contraportada hi constava la lletra íntegra de la peça, un costum molt habitual en aquell temps en els singles. Però, clar, estava la lletra en anglès. se'ls va escapar als censors aquest detall, o potser van pensar que en aquest país gairebé ningú sabia anglès i no es preocuparia, en aquest cas, d'agafar un diccionari i traduir, per curiositat, la frase censurada? Records de tota una història per rejuvenir, per passejar per la vida, per reivindicar el valor del temps passat, per reinventar-nos tot el passat. Has connectat amb el Cocodril Club. Però no ens oblidem que al costat de Buddy Holly, en aquella avioneta, també van morir Big Bopper, molt poc conegut aquí, i l'autor de la Bamba, Ritchie Valens, que en realitat es deia Richard Valenzuela, nascut a Los Angeles, d'ascendència indi-mexicana. Va tenir tres èxits claríssims. Pobre, no va tenir gaire temps més de fer-ne més. Aquesta balada que es deia Donna. I d'un altre número de Ritchie Valens, Come On, Let's Go, Los Lobos van fer una versió al 1987 per la pel·lícula La Bamba, en homenatge a Ritchie Valens. El tema, però, és original del 1958. Ritchie Valens va ser el roquer llatí per excel·lència. Queda en el record un tema d'aquells que no té data de caducitat. La Bamba.
Para bailar.
Richie Valens.
Ràdio Estel.
Aquí a Ràdio Estel, escolta el Cocodril Club cada dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. No perdis la sintonia.
Cocodril Club.
Ha estat només una mostra dels temes més significatius, dels més grans, dels més arriscats, dels més valents, dels pioners del rock and roll. Com el pare d'aquesta criatura radiofònica, el que ens va inspirar el títol, la línia i la filosofia musical del programa, Bill Haley and His Comets. També hem recordat, evidentment, Elvis Presley, Carl Perkins, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Little Richard. Eddie Cochran. Jim Vincent. Buddy Holly, Richie Valens, i ens quedarien diversos, com per exemple Johnny Burnett.
I left my gal sad and lonely, left her standing in the rain. I went down to the railroad, I caught myself a midnight train.
Johnny Burnett va ser al costat de Carl Perkins una de les figures punteres d'un rockabilly salvatge amb una guitarra distorsionada que encara recordem. Havia nascut a Memphis, Tennessee, i va anar a la mateixa escola que Elvis. La seva joventut va ser una aventura constant. Al costat del seu germà Dorsey, va boxejar en la categoria dels lleugers, va ser electricista, va treballar a les barques del Mississippi i també va intentar cercar sortides a Califòrnia, d'on va tornar a la seva terra amb les mans buides el 1955. Tot va acabar l'1 d'agost del 1964, quan es va caure la seva barca de pesca i es va donar un cop al cap. Són molts els músics que s'han fixat en les màgiques gravacions de Johnny Burnett, especialment del seu tren, no tan sols aquest, el Midnight Train, que estem escoltant, sinó del The Train Keep a Rolling, que es va convertir en una peça obligada del repertori de molts grups, dels Gels Verds, dels Aerosmith, i també dels nostres Sirex. En realitat, el famós Tren de la Costa era una adaptació de The Train Keep a Rolling, de Johnny Burnett. El que passa és que en aquell temps, estem a mitjans dels anys 60, molts èxits internacionals eren coneguts abans o molt més per les brillants versions al castellà que feien els grups de pop-rock de casa, en molts pocs mitjans. I avui, per acomiadar-nos, una curiositat d'aquesta cançó que un dia en el programa ens va explicar Leslie, l'anxoveta, el líder de Los Sirex. Sí, sí, sobre The Train Keep a Rolling, de Johnny Burnett i del seu Tren de la Costa.
Tren de la Costa, vaig fer una picardia d'aquelles que no aconsello que es faci, però, a més, ho vaig fer molt conscient. És a dir, jo tenia al meu barri teníem un conjuntet que es deia els Meteors, que érem els quatre amiguets del carrer, no? En aquella època, pensa que en l'època dels 60, Catalunya era una explosió de grups musicals que no et pots imaginar. Va ser un col·lectiu de gent que es va dedicar... Va ser una revolució de guitarres, no? Aleshores, vull dir, havia el conjuntet de la part de dalt, a la part de baix jo teníem els Meteors. I aleshores, amb un dels maranderos que han sortit, que es deia, un dels primers maranderos, que era, es deia Hawaii, era dels pares d'un dels que estava també amb el Sirix, no, érem els Meteors. I aleshores, en aquella època es jugaven aquests locals amb els Marines, era quan Barcelona estàvem inundats, no?, de la sexta flota americana. Ells jugaven al local, aquest merendero, per fer les seves festes, i aquí vaig escoltar per primera vegada la cançó del Johnny Burnett, The Train Kept a Rolling. Era una cançó que em va impactar, no?, que em va agradar. Vull dir, jo que venia, m'agradava el rock and roll i ja començava a escoltar aquelles cançons de l'Eddie Cochran, del Jenny Vincent, del Vince Taylor, i li vaig demanar el disc amb aquest americà. Li vaig demanar, i jo, amb la meva innocència, li vaig ensenyar unes pessetes que tenia si me'l podia vendre. I em vaig sentir maltractat. Em van fer una mirada, volem dir... I em vaig sentir maltractat. I sí, sí, li vaig agafar.
Li vas pispar?
I li vaig agafar i me'l vaig emportar. I després, amb el Cidre, vaig fer el Tren de la Costa, dedicada a tots els amics que sempre venien a veure'ns a Calella.
Això és... Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
He de explicar lo que pasó. Cuando me iba, me dirigía yo hacia la cosa, en la estación, sentada allí, con su mirada ya fija en mí. Me gritó que escuchara, por favor. Me fui. Yo no quise verla, me fui. Yo le di la espalda, me fui. No quería hablarle, me fui.
Bé, amics, ho deixem aquí, però recorda que pots escoltar el Cocodril Club a Ràdio Estel cada dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. No perdis la sintonia.